Són 9:15 tocats, en passen 2 minuts. Deixeu-me saludar la Meritxell Batet, que és la secretària de Programes i d'Estudis del PSOE. Aquests últims dies hem parlat molt del debat socialista entre PSC i PSOE, model de finançament, renunciar al dret a decidir per part del PSC. Senyora Batet, bon dia, moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Meritxell Batet ocupa una de les poques cadires del PSC actualment a l'executiva del PSOE. A veure, el PSC i el PSOE en aquests moments són el mateix, senyora Batet?
Bueno, no són el mateix perquè són dos partits diferents, però sí que defensem i tenim un model de societat molt semblant, igual que el compartim amb la resta de socialdemòcrates europeus, en temes socials, per suposat, en política econòmica, i també pel que fa al tema del model territorial, que és el que més debat suscita o el que vostè feia referència precisament quan feia la introducció.
Però després de molts cops de cols aquests últims anys, tenim la sensació que en aquests moments les relacions, fins que no es va abordar tot el tema del model de finançament, estaven bastant més pacificades, no?
Bueno, jo crec que el model de finançament és una qüestió molt complexa que s'hauria d'haver abordat segons la pròpia llei actual, la Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes, ja fa un parell d'anys. No ho ha fet el govern del PP, és a dir, el que ha fet ha estat tirar pilotes fora i despassar el debat, per tant, per més endavant, no s'ha vist capaç d'abordar-lo. És complexa, però el PSC va fer una proposta en aquest sentit fa bastant temps, parlant sobre un model federal, precisament, de finançament, un model fiscal i un nou pacte fiscal que ens permetés, per tant, construir sobre unes bases diferents un acord amb la resta d'Espanya, i el PSOE pot estar perfectament en aquesta mateixa línia i per tant, poden haver línies d'acord. De fet, n'hi ha. Hi ha, per exemple, la declaració de Granada que vam signar totes les federacions del PSOE amb el PSC. Allà hi havia ja uns principis bàsics sobre el tema del finançament que pensàvem que era important incloure'ls en una futura reforma constitucional perquè quedessin ben assentats aquests principis i que cada 4 anys no es reobrís el debat del finançament començant de zero, com passa ara, precisament.
Val, però com pot ser que els barons rebutgin un nou sistema de finançament amb un tracte especial per Catalunya i, en canvi, el comitè d'experts socialista, precisament, estigui dient exactament el contrari, que acabaran fent?
Bueno, el comitè d'experts encara està treballant, encara no hi ha documentació coneguda i, per tant, doncs, encara hem d'esperar, aviam que apareguin els treballs d'aquest Consell d'experts que proposaran i els barons el que, bueno, pel que jo he vist en les declaracions que han fet és efectivament doncs, que no acceptaran que hi hagi un tracte que impliqui desigualtats, no? Però és que el PSC tampoc no ho planteja, això. És a dir, nosaltres tenim molt clar que una cosa és la homogeneïtat i una altra cosa són els privilegis. És a dir, pot haver diferències i que no impliquin aquestes diferències cap mena de desigualtat. Per tant, són conceptes perfectament casables i a més defensables. El PSC no vol generar desigualtat, no la vol generar amb Grècia, no la vol generar amb altres països europeus, no la vol generar amb altres països del món, perquè el PSC és eminentment un partit que defensa la igualtat i, per tant, tampoc no la vol defensar amb la resta dels territoris espanyols, i això no vol dir que hi hagi d'haver una homogeneïtat absoluta. I això serveix pel finançament i serveix per moltes altres coses. De fet, en la Constitució actual ja hi ha diferències substancials entre els territoris d'Espanya, i això no vol dir que no es garanteixi la igualtat entre els ciutadans i ciutadanes espanyols.
Aquests últims dies a la tertúlia ha anat sortint sistemàticament tot el tema del declivi del vot socialista a Catalunya. A banda de la bandera federal que el PSC i el PSOE està reivindicant tant aquests últims anys, què més ha de fer el PSC per recuperar tot aquell espai que actualment les enquestes donen per perdut?
Bueno, el PSC té un model social i sobretot un model de convivència per Catalunya, que encarna, jo diria que el catalanisme tradicional, és a dir, la defensa d'aquesta unitat civil del poble de Catalunya, defensa la no fragmentació, evitar la fractura entre la societat catalana, cosa que s'ha fet fins ara, de manera exitosa, en gran part, per la contribució socialista. És veritat que més des dels ajuntaments, però també quan va governar Catalunya els anys que ho va fer. Això ha canviat, aquest espai del catalanisme jo crec que ha estat abandonat per pràcticament totes les forces polítiques, excepte pel PSC, aquest catalanisme que vol remarcar molt una personalitat de Catalunya i una manera d'entendre Espanya i, per tant, contribuir des d'aquest prisma, des d'aquesta òptica específica a la governabilitat d'Espanya, i això els altres partits han renunciat. És a dir, Convergència en algun moment va encarnar això i ara doncs, defensa l'independentisme, la independència de Catalunya, i per tant s'ha mogut, i això és el que continua oferint el PSC. El PSC té un model social i un model econòmic clàssic, socialdemòcrata, per tant, de cerca de la llibertat i de la igualtat dels ciutadans, de la solidaritat, i de trobar el millor encaix possible amb la resta d'Espanya. I pensem que és possible, pensem que és perfectament factible, que és perfectament viable, i el PSOE, en aquest sentit, ara el tenim de còmplice, perquè ha entès perfectament que aquest ha de ser el futur del país si volem mantenir-lo tal com és actualment en aquests moments.
Ens pot aclarir què farà Pedro Sánchez durant la Diada?
Doncs la veritat és que no ho sé.
S'havia publicat que vindria a Catalunya, que hi hauria míting socialista, però no acabava d'estar del tot clar.
Doncs desconec en aquests moments la seva agenda, la veritat. Sé que tenim un mes de setembre molt dens, perquè també nosaltres comencem el procés a tot Espanya de les eleccions generals, amb l'elaboració del programa electoral, un comitè federal que ha d'aprovar un primer esborrany d'aquest programa, tot el procés orgànic de participació, tot el procés obert als ciutadans, que farem també a través de les xarxes perquè hi hagi aportacions més de les que ja hi ha hagut, perquè ja han anat arribant per fer aquest programa, i a més tenim les eleccions catalanes, i sé que en Pedro té previst ser a Catalunya i tenir una presència molt destacada durant tota la campanya, però exactament el dia 11 no sé si serà o no. No ho sé.
Senyor Batet, estem fent tertúlia aquest matí amb Ramon Brugada, amb Josep Vives, amb Nacho Martín Blanco i amb Manuel Delgado. Delgado.
Hola, bon dia, Meritxell. Una pregunta que, evidentment, no pot ser resposta més que en termes purament especulatius, però en relació al 27-es, o sigui, a veure, poden passar moltes coses. Una d'elles és que Junts pel Sí obtingui la majoria absoluta, que és una cosa que realment, inclús crec que és ara per ara probable. Però imaginem-nos que no l'obté. El PSC es trobaria una situació una miqueta intersticial. D'una banda, estic segur que rebria els cants de sirena dels anomenats constitucionalistes, Ciutadans i PP, en ordre de formar un front comú antisobiranista. Però també hi hauria en joc una altra possibilitat, evidentment, estem parlant sempre d'especulacions, que és que, doncs, que sí que es pot, la CUP, més inclús un sector de Junts per Sí, doncs concebissin, en termes purament especulatius, torna a existir, diguem-ne, bàsicament un front d'esquerres respecte del qual és difícil pensar que el PSC no s'hi sentís tentat d'una forma o altra a contribuir, bàsicament perquè ja ho ha fet amb alguna de les forces que formarien part d'aquesta mena d'espectre, inclòs la CUP, que bàsicament ha rebut el recolzament del PSC en un bon nombre d'ajuntaments. No li puc preguntar què és el que d'una forma o altra pensa fer el PSC, perquè igual no ho sap o no creu convenient dir-los-ho, però no sé, vos saps a triar entre aquesta mena, diguem-ne, de doble tentació que podien tenir, i sempre descartant quedar-se penjats de la broixa en un espai, diguem-ne, intermig, vostè què creu que és el que hauria de fer el PSC? Evidentment, l'opció, diguem-ne, d'un front d'esquerres implicaria innegociablement, com a mínim, el dret d'autodeterminació.
Bueno, efectivament, és complicat dir-ho ara perquè no sabem la incertesa quan els resultats estan elevada. Que no sabem ni quines forces polítiques o quines combinacions seran possibles. I que potser hi ha sumes que no es donen en cap cas i, per tant, ja són escenaris que no cal ni plantejar-se. Home, pel PSC és important pactar amb forces polítiques o amb diputats que comparteixin un ideari social i una manera d'entendre el país, d'entendre Catalunya. El PSC té una manera d'entendre Catalunya, té un projecte per Catalunya, no? Hi ha altres forces polítiques que potser no el tenen, però el PSC l'ha tingut sempre i el continua tenint. Per tant, és més probable arribar a acords amb forces polítiques que puguem entendre'ns a l'hora de fixar polítiques concretes, polítiques públiques concretes, respecte a les polítiques actives d'ocupació, respecte a l'impuls i la inversió econòmica, respecte a quina política industrial necessita Catalunya, de la que no se'n parla mai, per exemple, quina política educativa necessita, perquè Catalunya no és substancialment millor que la resta de comunitats autònomes de la resta d'Espanya, potser perquè no hem sabut aprofitar del tot aquesta competència que tenim, quin model cultural tenim, què necessita la cultura de Catalunya, quina projecció ha de tenir Catalunya i també quines relacions ha de tenir Catalunya amb la resta d'Espanya. Amb aquelles forces polítiques amb les que siguem capaços d'arribar a acords en aquestes matèries, que són les centrals, que són les que afecten a la quotidianitat i també al futur dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya, doncs el PSC estarà obert a negociar i arribar a acords. En Miquel Iceta ho ha dit reiteradament, fins i tot li ha ofert al govern actual en alguns moments arribar a acords per garantir la governabilitat i sobretot per garantir als ciutadans aquelles polítiques que necessitem en un moment clau, com és aquest moment de crisi econòmica. Les bases per sortir d'aquesta crisi les hem de posar ara. Estem fent tard, i a Catalunya estem fent tard, des del meu punt de vista, perquè no s'està treballant en aquesta direcció, i per tant, doncs, amb aquelles forces polítiques que el PSC pugui entendre's a nivell programàtic, doncs serà amb les que podríem arribar a un acord.
Brugada.
Sí, bon dia, senyora Batet. Convenci'm d'una cosa, que alguna cosa ha canviat en el PSOE en els últims 10 anys, perquè fa 10 anys, quan es discutia la reforma de l'Estatut, el canvi de l'Estatut, i hi havia el president Zapatero i deia aprovaré el que surti del Parlament català i tot plegat, ja veiem on ens ha portat tot això. O sigui, realment jo no veig que hi hagi cap canvi i que la connivència amb el PSOE segueix sent com és i que tampoc canviarà. I, per tant, ja ho deia precisament ahir la Marina Geli a l'Ara, que deia doncs, que el PSC aposta per una reforma que ni el PSOE compra. Per tant, què ha canviat que realment ara puguem confiar que el PSOE doncs, s'avindrà a un canvi de la Constitució o d'una reforma que, a més, donarà èmfasi en la singularitat catalana, millorarà el nostre finançament, serà més just amb tothom, amb la qual cosa, òbviament, vol dir doncs, que traurà, doncs, exigirà als bascos que siguin solidaris, també, suposo, perquè tots som iguals, i per tant, doncs convenci'm de que alguna cosa ha canviat aquests últims 10 anys, perquè és que jo no ho veig.
Ho intentaré, no sé si seré capaç, però, aviam, no vull parlar molt del passat, perquè em sembla més important parlar del que ha de venir, no? I de les bases del futur, però és veritat que el president Zapatero va dir aquella frase, que efectivament no la va complir, però es va aprovar un estatut d'autonomia de Catalunya, un estatut que va recolzar també Convergència i Unió, va recolzar aquest estatut i va ser, i és, de fet, el millor estatut, el més ambiciós que hem tingut mai a Catalunya. Va ser un estatut que va satisfer bastant a la immensa majoria de catalans. Va ser sotmès en referèndum i va ser votat amb una participació potser menys del que haguéssim volgut, però en qualsevol cas la gent que hi va participar va sortir nítidament un recolzament a aquest text estatutari. El problema no va ser aquest procés, que jo crec que aquesta part del contracte, per dir-ho d'alguna manera, el PSOE la va complir. Va aprovar fins al final i va lluitar perquè s'aprovés aquest estatut. El problema va ser que aquest estatut va ser recorregut al Tribunal Constitucional i vam tenir diverses sentències, ja no només una, contra en base al recurs presentat pel PP, sinó també la del defensor del poble i la presentada per altres comunitats. I, per tant, el problema va ser més la sentència del Tribunal Constitucional que no pas l'Estatut d'Autonomia. Per tant, una certa defensa d'aquest procés jo crec que l'hem de fer, tot i que va ser un procés imperfecte, tot i que va ser un procés en el que efectivament la frase literal del president Zapatero no es va complir, però forma part de les negociacions lògiques i dels consensos que s'han de cercar en una altra cambra parlamentària, com són les Corts Generals, i que, per tant, jo crec que es pot explicar relativament bé. Respecte al futur, fa 10 anys el PSOE no defensava una reforma constitucional i no hi havia un text com el de la Declaració de Granada on posés les bases d'aquesta reforma constitucional. És a dir, el PSOE no defensava que s'havien de clarificar les competències per disminuir la conflictivitat i per assegurar que les comunitats autònomes poguessin exercir aquestes competències amb un ple reconeixement constitucional. No defensava una reforma del Senat amb la profunditat que ara l'està defensant, on cal canviar tant la composició com les funcions. No defensava tampoc que s'hagués de constitucionalitzar uns principis sobre el finançament autonòmic per tal de tenir-los assegurats, governi qui governi, per tant que estiguin en el text de la Constitució, té aquest avantatge, que depenem menys de les majories que es configurin en un govern determinat, i la definició d'aquests principis, i també hi ha la qüestió del reconeixement de Catalunya en aquesta declaració. Per tant, jo crec que hi ha hagut canvis, perquè entremig hi ha hagut posicionaments diferents, aprovació de documents per tot el PSOE, no només pel PSC, sinó pel PSOE amb el PSC, com és aquesta declaració de Granada, i per tant crec que estem en disposició d'afrontar una nova legislatura en unes condicions completament diferents. Jo crec que hi ha hagut una evolució del PSOE i crec que el que és més important és que hi hagi una evolució també de la societat espanyola en el seu conjunt.
Aquí és on jo discrepo. Jo crec que d'evolució del PSOE, el PSOE espanyol, no n'hi ha hagut ni un, i del PSOE català o del PSC català actualment doncs, hi ha hagut una evolució en el qual els catalanistes han anat fugint, i els més catalanistes han anat fugint. I per tant, jo no hi veig absolutament... És una pantalla passada. Em dona la sensació de que tornem al dia de la marmota a endarrerir-nos 10 anys per tornar a començar i per tornar a caure en el mateix parany, que és simplement unes institucions espanyoles que no volen sentir a parlar d'una millora de la situació catalana. Punt. Aquesta sí. La sensació que a mi em dona, personalment.
Jo, en canvi, diria que els més catalanistes estem al PSC i els que han marxat són independentistes, són catalanistes. Que és, per mi és una... Conceptualment és molt diferent, perquè la força de Catalunya, precisament, a Espanya, és que el catalanisme era molt fort. I això és el que tenia una influència real a la resta d'Espanya. Quan tu et desentens de la resta i l'únic que proposes és la fractura, és marxar, és la secessió, és el pur sobiranisme, llavors es transforma la naturalesa de la demanda. No em sembla una qüestió de graduació, sinó que em sembla un canvi de concepció. I, per tant, jo crec que, insisteixo, ho he dit al començament, el catalanisme cívic, aquest catalanisme que defensa la unitat de tot el poble de Catalunya, sense exclusions, sense fractures, allò que dèiem, no?, és català qui viu i treballa a Catalunya, bé, malauradament ara, n'hi ha molts que no treballen, que aquest també és una qüestió que hauríem de...
I molts que no viuen,
que
han hagut de marxar, també.
Bueno, hi ha alguns que no viuen efectivament perquè la crisi econòmica els ha expel·lit, no? I, igual que la resta d'Espanya. Si és que els problemes econòmics i els problemes socials al final són molt similars. Molt similars als que vivim els catalans i les catalanes, i el que genera aquesta desafecció, aquest distanciament amb les institucions democràtiques, és molt similar al que poden viure a la resta d'Espanya o la resta d'europeus, també. És a dir, hi ha molts països europeus que també els seus ciutadans i les seves ciutadanes ho estan passant molt malament. Per això, precisament, és important que en aquest àmbit, en l'àmbit d'aquestes polítiques socials, aquestes polítiques econòmiques, ara ho veurem amb l'acord de Grècia. El que seria més important, precisament, és unir esforços per generar més polítiques comuns a la Unió Europea. Una unió fiscal, una unió política, una unió econòmica real, no com l'actual que tenim, un tresor europeu, unes polítiques d'ocupació també unides a la Unió Europea. La tendència és aquesta, perquè és que els problemes que vivim els ciutadans i les ciutadanes són molt similars, i a Catalunya també, sens dubte.
Josep Vives.
Bé, bon dia. Deia Meritxell que no volia parlar d'història, i ho entenc, en el sentit de dir no volem ara remoure el passat, volem parlar de present i de futur, però clar, el passat condiciona també la situació actual i no només la percepció, sinó l'estat d'ànim i d'opinió que hi ha en un sector molt ampli de la societat catalana. Entenc que vostès d'això en són conscients i, per tant, hi ha un descrèdit absolut respecte en aquests moments a qualsevol diàleg amb la resta de l'estat espanyol quan es parla, per exemple, de reforma constitucional. Perquè quan passa el que passa amb l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, l'últim estatut que comentaven anteriorment amb el doctor Brugada, doncs és evident que quan es parla de reforma constitucional la gent se li posen els pèls de punta perquè pensa reforma en quin sentit? Perquè sembla que si s'ha de reformar potser encara anem enrere tenint en compte la tendència uniformitzadora que hi ha, per exemple, en l'actual govern de Madrid. Això d'una banda. De l'altra, fer una reforma constitucional tenint en compte que per reformar la Constitució es necessita un quòrum determinat, en aquest cas el Congrés dels Diputats, el Parlament Espanyol, i que cap enquesta en aquests moments donaria per fer la reforma que vostès estan plantejant, sembla que sigui plantejar una solució que sigui no utòpica, sinó senzillament irrealitzable, ja no en el curt termini, no, de moment irrealitzable en cap horitzó visible en aquests moments. Per tant, sembla difícil que vostès puguin convèncer la societat catalana d'una altra cosa, no?
Bueno, jo crec que la majoria de les Corts i la majoria del Congrés dels Diputats està per veure. Les enquestes són molt variables, jo crec que hi ha un nivell d'incertesa molt, molt elevat, els propis sociòlegs et reconeixen, no?, que van relativament perduts perquè hi ha forces polítiques noves i per tant les comparatives són molt difícils de fer i les projeccions són molt complicades i per tant això està completament obert. Jo crec que la configuració d'unes majories diferents a les actuals també farà que moltes forces polítiques que ara mantenen unes posicions en puguin mantenir unes altres. No és el mateix tenir majoria absoluta, com ara té el PP, que deixar-la de tenir. I, per tant, doncs, estic segura que la propera legislatura el PP també tindrà una altra actitud.
Realment ho creu? Realment ho creu, tenint en compte el que està defensant el PP i, sobretot, una ala determinada del PP, que és el que està en aquests moments agafant la veu cantant respecte a la situació a Catalunya? No sembla precisament que vagi en aquesta línia?
Bueno, no sé, és ficar-me on no em demanen, perquè faig valoracions sobre estratègies d'altres partits polítics i pot ser que m'equivoqui. Però jo crec que, bueno, ells estan en una actitud tàctica d'intentar radicalitzar al màxim abans de les generals per capitalitzar el vot més radical que tenen i no, jo no descarto en absolut que canviïn d'actitud. En qualsevol cas, hi haurà altres forces polítiques en l'hemicicle i, per tant, amb aquestes altres forces polítiques, si accepten que la reforma de la Constitució pot ser una via per millorar ja no només que Catalunya es senti més còmoda amb Espanya, més reconeguda i millor tractada des del punt de vista fiscal o financer, sinó també per resoldre altres qüestions de fons. És a dir, el problema de la Constitució és que com no l'hem pràcticament modificat en 40 anys, doncs també han quedat obsoletes altres qüestions. Algunes de les institucions democràtiques reconegudes de la Constitució, un catàleg de drets fonamentals deficient, on s'haurien d'incloure d'altres que no hi van ser en el moment de la seva aprovació l'any 78, uns drets socials molt poc reconeguts també a la nostra Constitució, per tant, el desenvolupament i l'aprofundiment de l'estat social, que sí que el reconeix a l'article 1 de la Constitució, està, des del meu punt de vista, pendent d'aprofundir, i després la incorporació d'una realitat com és la Unió Europea, a la nostra Constitució, que no es fa cap esment, absolutament cap esment. Devem ser de les poques constitucions europees on la Unió Europea encara no apareix en el nostre text. I, per tant, també la incorporació de la Carta de Drets Fonamentals a europeus, etc, etc. Per tant, és una reforma certament ambiciosa, que jo crec que pot trobar molts acords amb moltes forces polítiques. I, per tant, si hi ha una certa, un cert consens, una certa unanimitat amb moltes forces polítiques representades al Congrés dels Diputats, doncs, bueno, el Partit Popular haurà de plantejar-se si continua aïllat o intenta sumar-se en aquest nou consens. Jo no ho descarto. No ho descarto. Evidentment, som futuribles i no tinc boles per encertar-la. Però jo crec que és políticament molt factible la possibilitat de poder arribar a un nou consens i a uns nous acords per canviar el text constitucional.
Última pregunta de Nacho Martín Blanco.
Sí, hola, bon dia, senyora Batet. Jo, ara, en aquests moments en què el Partit dels Socialistes, el Partit Socialista Obrer Espanyol, a través del seu líder, Pedro Sánchez, sembla que referma el seu compromís amb la unitat d'Espanya i amb la convivència entre espanyols, cosa de la qual alguns no hem dubtat mai. És a dir, el compromís del PSOE amb el projecte comú pel conjunt d'Espanya, alguns l'han volgut posar en dubte, segurament des d'una patrimonialització injustificada d'Espanya, però en tot cas alguns aquí a Catalunya no l'hem posat en dubte mai, però en canvi sí que trobem una incoherència, una contradicció enorme en el fet d'estar refermant, com ho està fent el senyor Pedro Sánchez, el seu compromís amb el projecte col·lectiu espanyol, i en canvi està permetent a Catalunya l'adscripció d'ajuntaments amb suport del Partit Socialista, del Partit dels Socialistes de Catalunya, d'ajuntaments que s'adhereixen a l'Associació de Municipis per la Independència, com el cas de Castelldefels, amb el suport dels socialistes catalans, del suport que li donen els socialistes catalans a l'Ajuntament de Badalona, a Guanyem Badalona, la marca de Podemos i la confluència d'esquerres, que en aquest sentit doncs, tenen una posició bastant coincident amb els partits independentistes i per tant, en l'actual debat, doncs, contrària a les tesis que defensa el Partit Socialista Obrer Espanyol i el seu líder, Pedro Sánchez. Jo aquesta contradicció la veig i jo no sé si vostè no troba que realment això genera una certa desafecció per part de votants socialistes a Catalunya i una sensació d'incoherència en potencials electors que en el context de les properes eleccions, que alguns volen plebiscitàries, tot i que això és un contrasentit, però en tot cas, no creu vostè que hi ha una incoherència entre aquestes dues circumstàncies?
Home, els acords als ajuntaments, els acords de govern als ajuntaments tenen una dinàmica pròpia i és veritat que cada municipi i cada realitat, per tant, de la combinació de forces polítiques que tenen representació als ajuntaments fa que de vegades doncs s'arribi a acords molt diferents entre un municipi o un altre. Hi ha 8.119 municipis a tot Espanya, per tant, la casuística és diversa. Parlava de Badalona, per exemple, on hem recolzat a Guanyem Badalona, però bueno, això ha passat també a la resta d'Espanya. No? Hi ha hagut a Madrid, sense anar més lluny, el Partit Socialista de Madrid ha recolzat a la Manuela Carmena perquè fos alcaldessa, per exemple, evidentment per evitar que ho fos l'Esperanza Aguirre, cosa molt similar a la que ha passat també a Badalona, és a dir, per evitar un alcalde que nosaltres pensàvem que havia tingut declaracions i havia tingut manifestacions que ens semblaven xenòfobes, que és el senyor Albiol, precisament, i per tant a nosaltres ens semblava molt rellevant que aquesta persona no continués sent alcalde de Badalona.
Però perdoni una cosa, senyora Batet. Sí. A Madrid no hi ha, a la Comunitat de Madrid, en el seu conjunt, no hi ha una problemàtica amb la qüestió de la secessió? No hi ha, per exemple, un conjunt de municipis bastant nombrós, com el cas de Catalunya, amb l'Associació de Municipis per la Independència, que s'adhereixin a aquesta associació per fer política autonòmica o com es vulgui, o com es vulgui dir, és a dir, o política nacional, o en aquest cas de projecte nacional, de construcció nacional. Per tant, jo crec que és ben diferent el fet de recolzar o de donar suport al partit de Manuela Carmena a Madrid per part dels socialistes del Partit Socialista Obrer Espanyol, i és ben diferent això de donar-li suport al partit guanyem Badalona, que està promovent l'adscripció de Badalona a l'Associació de Municipis per la Independència, quan des de la política municipal es vol fer política autonòmica o política nacional. Jo crec que en aquest sentit és quan es detecta la incoherència per bona part de l'electorat potencial del Partit dels Socialistes de Catalunya, com a mínim és el meu parer.
Sí, home, jo l'èmfasi el poso en l'acord de govern, és a dir, en què és el que els socialistes hem signat per donar recolzament a una força determinada, i això es circumscriu a les polítiques municipals, aquelles polítiques sobre les que l'Ajuntament té competències. Evidentment, des d'un municipi no es pot aconseguir independència de Catalunya, no? Sinó que el que s'han de fer són les polítiques socials que els hi corresponen, tenir la ciutat i un model de convivència i d'integració i unes polítiques, per tant, socials i pels ciutadans determinades, i això és precisament el que el PSC ha assignat allà on ha recolzat o està en governs de coalició, igual que ha fet sempre. És a dir, el PSC també havia governat molts ajuntaments amb Esquerra Republicana, malgrat Esquerra Republicana fos un partit independentista. L'Ajuntament de Barcelona l'hem estat governant durant molts anys amb Esquerra Republicana i Iniciativa per Catalunya, sense compartir precisament això, no? Uns defensaven la independència de Catalunya i d'altres no. Ara, per això dic que les dinàmiques dels ajuntaments són molt diferents, i el que és més rellevant des del meu punt de vista són les polítiques que s'han pactat per poder, amb les competències d'aquests ajuntaments, dur a terme durant els 4 anys de legislatura que dura el mandat d'aquestes eleccions. Per tant, jo poso l'èmfasi en el per què hem arribat a acords i, sobretot, en quins beneficis podran treure els ciutadans i ciutadanes d'aquell municipi del pacte al qual ha arribat el PSC, que en aquests casos em sembla bastant més rellevant que permetre governs de dretes, que el que feien era no donar resposta a les necessitats i a les problemàtiques quotidianes dels ciutadans.
Meritxell Batet, gràcies per atendre la trucada al Monarracu aquest matí de dilluns. Gràcies i fins aviat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé l'estiu. Meritxell Batet, la responsable de programa i d'estudis del PSOE. Hi ha una coincidència que no m'hi havia fixat mai, que és que resulta ara que les dues responsables de programes dels dos principals partits de l'Estat són catalanes, totes dues.
Sí, sí.
Meritxell Batet al PSOE i l'Andrea Levy. Francament, no havia caigut mai en aquesta coincidència.